Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts. Us informa Núria Garcia. Atenció al temps. El Meteocat ha elevat el nivell vermell als avisos per intensitat de pluja de cara a demà en 5 comarques, el Baix i l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. En aquestes zones es podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora entre les 6 del matí i les 12 del migdia. El Meteocat avisa que les tempestes poden anar acompanyades de temps violent. I en educació, el govern espanyol apunta a l'ús de les pantalles com un dels factors que poden explicar els mals resultats de l'informe PISA publicat avui. Espanya ha empitjorat en lectura, matemàtiques i ciències i obté els pitjors resultats de l'última dècada, per sota de la mitjana de la Unió Europea i de l'OCDE. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, creu que els nous hàbits digitals afavoreixen una lectura més ràpida i superficial i assenyala la falta de comprensió lectora com un dels principals problemes i descarta, en canvi, que la caiguda sigui conseqüència de la LOMLOE.
El problema por el que se derivan es la lectura comprensiva, que es la que está siendo bastante deficiente por parte de nuestros alumnos. Yo creo que frente a quienes pretenden culpar a la LOMLOE de los resultados en PISA, hay que recordar que esta ley fue la que estableció el enfoque competencial en la enseñanza. Y este enfoque, y también su metodología, es precisamente el que se aplica en las evaluaciones de PISA.
Milagros Tolón també ha declarat que analitzarà les diferències registrades entre les comunitats autònomes. I sobre l'informe també s'hi ha pronunciat el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que considera la caiguda dels resultats com el suspens absolut de la política educativa del govern de Pedro Sánchez.
Pero lo que más me preocupa es que estamos ya por debajo de la media de la OCDE. Por tanto, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo con la huelga de médicos? ¿Qué ocurre con el AVE? ¿Qué ocurre con el apagón? ¿Qué ocurre con la vivienda? ¿Qué ocurre con la integridad territorial? ¿Qué ocurre con el sistema educativo? Es un fallo sistémico.
I, mentrestant, avui també els sindicats docents avisen que aquest serà un curs de lluita i reclamen al president Salvador Illa i a la consellera Esther Niubó que tornin a negociar. Coincidint amb la vaga d'aquest primer dia de curs, denuncien que les mancances continuen sent les mateixes i que durant l'estiu no hi ha hagut negociacions amb educació. Els sindicats reclamen més inversió per reduir la ràtio, reforçar l'escola inclusiva i atendre millor la diversitat, a més de millorar les condicions laborals dels docents. També demanen climatitzar les aules i blindar la immersió lingüística. Asseguren que la vaga d'avui és només el primer pas i que les mobilitzacions continuaran durant el curs si no hi ha avanços. Marc Martorell, de la Intersindical, ha remarcat que el curs comença amb les mateixes mancances que l'anterior.
Som al carrer per exigir-li al president Illa i al seu govern que en lloc d'invertir els diners públics en promoció del turisme, en macroesdeveniments esportius com la Copa Amèrica, en macroprojectes i casinos, en més i més aeroports, inverteixi en el futur d'aquest país, inverteixi en serveis públics.
I la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una entrevista a RAC1, ha assegurat que no pensa plegar.
Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill, no? Abandonar la responsabilitat en moments complexos, doncs segurament és el que a un doncs més fàcilment li sortiria. Jo tinc molt clar quin encàrrec tinc i tinc molt clar quin és el sistema educatiu que volem. I, per tant, la meva obligació, la meva responsabilitat, mentre tingui la confiança del president, s'ha de treballar en això.
I davant la crisi de PISA i la vaga de mestres, Junts proposa un acord de país sobre educació. Parla en Jordi Turull.
Ens vam oferir, doncs, per fer un gran acord de país en matèria d'educació. Per què? Perquè se'ns està desfent un sistema escolar a les mans que havia tingut molt de prestigi. Cada vegada les necessitats són més... La pressió que tenen els mestres és altíssima i cada vegada es troben amb menys recursos.
I en l'àmbit econòmic, el govern de Salvador Illa ha posat la primera pedra per aprovar els pressupostos de l'any que ve. El Consell Executiu d'aquest dimarts donarà llum verda al sostre de despesa, que preveu un increment del 5% i arribarà gairebé fins als 43.200 milions d'euros. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha dit això en declaracions a TV3.
És un pas importantíssim, imprescindible, per poder començar a dissenyar els pressupostos. Ja al mes de juliol van fer la primera ordre d'economia perquè els departaments anessin treballant. Encara no estem, diguéssim, amb el disseny concret del pressupost, però ja començarem un cop tenim l'aprovació d'aquest sostre de despesa.
Romero també ha explicat que el sostre de despesa creix perquè la Generalitat preveu un augment dels ingressos, una xifra que encara pot pujar més si el Congrés tira endavant el nou model de finançament. I ara, tot seguit, la notícia Estel amb Carme Munté.
El Santuari de Puiggraciós ha acomiadat les monges benedictines després de 53 anys de presència en aquest recinte de l'Ametlla del Vallès, al Bisbat de Terrassa. Ahir al vespre es va tancar aquest cercle de servei amb la vella de pregària a la Mare de Déu de Puiggraciós i el comiat del poble de Déu a les religioses. Sí, gràcies va ser el lema que va resumir i que més es va repetir per condensar els fruits d'aquestes 5 dècades des que les benetes van pujar al Puig de Gràcia, tal com s'hi va referir Roser Caminal, priora administradora del monestir de les Pueles. A la vella de pregària s'hi va fer present el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
Gràcies, Carme. Doncs més informació religiosa a la 1 del migdia, al programa Sense Distància amb Ignasi Miranda i a la web de Ràdio Estel. I ara tot seguit als esports amb Àlex Sucrana.
El Sabadell va superar ahir el Còrdoba per 3-2 a la Nova Creu Alta en un partit vibrant. Els arlequinats es van avançar molt aviat amb 2 gols de Gio Caccini, però el Còrdoba va retallar distàncies abans del descans i va empatar la segona part. Quan el partit semblava abocat a l'empat, un penal assenyalat pel VAR al minut 89 va permetre a Urri marcar el 3-2 definitiu. El Sabadell continua invicte i suma 8 punts. En waterpolo, Maika García, campiona d'Europa del món i olímpica, ha fitxat pel Club Natació Sant Andreu després de que el Club Natació Sabadell hagi decidit no renovar-la. La Boia Vallesana, de 35 anys, ho ha estat explicant en un comunicat. García ha explicat que no està d'acord amb la manera com s'ha gestionat la situació ni amb la decisió presa. La jugadora, que feia menys d'un any que havia estat mare, ha vinculat el seu comiat al fet d'haver tingut una filla. Tot i que a marca 10, això no entela un palmarès on hi figuren 7 Champions, 16 Lligues, 15 Copes i 13 Copes de Catalunya.
Gràcies, Àlex.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel.
Alegria, que és festa major. Alegria, encetem la...
9 minuts que passen de les 12 del migdia i alegria és poder dir això. Oriol Francisco, molt bon dia.
Molt bon dia. Amb alegria, com diuen uns.
Sempre. Escolta'm una cosa. Si parlem de setembre...
Sí, parlem de setembre, doncs.
Exacte. Si parlem concretament de l'11 al 13 de setembre...
Sí.
I si parlem de teatre, hem de parlar d'una d'aquelles cites ineludibles, any rere any, per conèixer tant novetats nacionals com internacionals. De fet, estem parlant d'un dels mercats internacionals més interessants del món. Parlem de Fira Tàrrega, que des de 1981 converteix anualment la ciutat de Tàrrega en un punt de trobada, digue'm.
Crec que hem de dir Tàrrega.
Ui.
És que se'ns enfaden, si no.
Tàrrega?
És Tàrrega.
És Fira Tàrrega? No, és Fira Tàrrega.
Ah, perquè la fira és un nom, però la ciutat té un altre.
Fira té un ens propi.
Val.
Jo.
Ja ho he trobat, això.
A Tàrrega.
Sí, home.
Tenim Fira Tàrrega.
Molt bé, doncs rodó.
Això sempre. Que, com deia, des de 1981 converteix anualment la ciutat de Tàrrega en un punt de trobada imprescindible per al sector cultural. I, evidentment, quan parlem d'un mercat internacional com és Fira Tàrrega, molta gent podria pensar que és un espai només directament lligat al sector que es veu estretament implicat. El fet, però, és que Fira Tàrrega sempre ha tingut més que present un públic al que no només ha obert les portes, sinó que ha fet partícip i fins i tot l'autèntic protagonista de la Fira de Teatre. 45 edicions celebrades, més de 50 companyies nacionals o internacionals, 156 representacions en 4 dies, 80.000 visitants o més de 1.000 professionals acreditats avalen una de les fires de teatre que, sens dubte, val la pena gaudir. Avui, per parlar-ne de tot plegat, Oriol, podem saludar aquesta hora Anna Giribert, directora artística de Fira Tàrrega. Anna, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia a tothom. Com esteu?
Anna, Fira Tàrrega o Fira Tàrrega?
Mira, nosaltres fem com els andalusos, que mos mengem lletres. Diem Fira Tàrrega.
Veus?
Fira Tàrrega. Ja estava equivocat jo. Sigui com sigui, Anna, on rau 46 anys després la importància d'una fira com Fira Tàrrega?
Doncs la trajectòria la vale. De fet, neix la fira del postfranquisme i en aquell moment l'Eugeni Nadal, que va ser l'alcalde, venia de visitar Avinyó, el Festival de Avinyó, i va dir: és el moment de canviar la Festa Major, que ja que heu començat aquest programa amb, amb la música de la tenga de la Festa Major, diu, és el moment de canviar la Festa Major i fer-la d'una altra manera. I ell volia que hi hagués un petit Avinyó a Tàrrega, volia transportar aquest fet escènic que havia descobert a França, a la ciutat, i així va ser com va començar tot. Però amb la visió ja que en els primers anys ja va invitar a professionals internacionals perquè s'apropessin a Catalunya, perquè s'apropessin a Tàrrega, a descobrir què és el que s'estava creant i què és el que s'estava coient. Per tant, jo crec que aquests 45 anys de trajectòria doncs, són gràcies a aquesta visió que va tenir en aquell moment l'alcalde i que durant molts anys han passat equips amb molta professionalitat. I una cosa que heu dit al començament, a l'anunciat, de que sempre s'ha tingut la ciutat i el públic com a pal de paller. I això, jo suposo que lligat al mercat i tinguent en compte el lloc on es fa i la gent que hi habita, doncs fa que data d'avui doncs, encarem la 46a edició i que per molts anys més tinguem més fires de Tàrregues encara.
Per tant, Anna, coincideixen la Festa Major i la Fira de Tàrrega? O on comença una cosa i acaba l'altra?
Mira, en el seu moment, la Fira Tàrrega es va menjar la Festa Major i ara la gran Festa Major de la ciutat és el mes de maig, però és cert que durant la Fira també hi ha algunes accions, algunes activitats que recorden la Festa Major dels seus inicis. Vull dir que hi haurà justament aquest any una sèrie d'activitats on hi haurà participació popular, tradicions, vull dir, per tal de recordar o l'aplec de Sant Eloi, que són activitats que es continuen fent durant aquests 4 dies de Fira.
Per tant, la visió d'aquest primer alcalde que va apostar per la fira, diguem, escènica, ha obligat a desplaçar la data de la Festa Major.
Correcte. Normalment, aquí hi ha ciutats que tenen dues festes majors. La Festa Major gran i la Festa Major petita.
O d'estiu i d'hivern.
Correcte, ha acabat pivotant, llavors la Festa Major gran de la ciutat és al maig i al setembre doncs, tenim Fira Tàrrega amb reminiscències, però amb links encara amb el que va ser l'inici de tot plegat, que és la Festa Major.
Per tant, podem dir allò que ens agrada tant, Joanda, que és una fira totalment consolidada, sí, més que mai.
Evidentment, mira, 46 anys que l'avalen amb els números que abans dèiem. Anna, de seguida entrem a les novetats d'enguany i de què podrem gaudir els dies de Fira Tàrrega, però abans dèiem que un dels principals protagonistes, i ara ho remarcaves tu també, és el públic, no? A quin públic apel·la Fira Tàrrega?
A tot el públic. I m'agrada molt respondre això, perquè, clar, la gran característica de la Fira de les Arts de Carrer és que passa al carrer. Per tant, el carrer és de tothom. I, per tant, la programació que ideem i que seleccionem és una programació que es dirigeix a qualsevol tipus de públic. Què vull dir amb això? Que si remeneu pel menú hi trobareu propostes pels més vinuts de la casa de primera infància i
per gent de fins a 100 i més de 100 anys. Hi ha una, correcte, sí, hi ha molta varietat en gustos, en formats, i el públic és el principal actor, perquè les places estan plenes de gent. Les arts de carrer són unes arts que són molt pròximes, que són molt directes, que directament et miren als ulls, et toquen, et fan participar. I, per tant, sempre diem que no es dirigeix a una franja d'edat específica, sinó que tenim aquesta capacitat de dirigir-se a tothom que tingui ganes de sortir a la plaça i disfrutar del teatre.
Per tant, Anna, deixa'm preguntar-te també què vol dir que Fira Tàrrega sigui un espai de trobada entre arts, espai públic i comunitat. Quines arts, quin espai públic i quin tipus de comunitat?
Mira, pel que fa a les arts, les arts de carrer són unes arts que abracen totes les disciplines. Per tant, hi tenim dansa, hi tenim circ, hi tenim instal·lacions, hi tenim teatre, peces de petit format i peces de gran format. En quins espais? Pues en places, en carrers, en espais no convencionals, que són aquests espais que no estan ideats perquè la seva utilitat sigui el teatre. Doncs també fiquem peces en espais com poden ser les esglésies o, en aquest cas, les piscines municipals de Tàrrega. Vull dir, l'espai públic, els carrers, l'espai és un dels protagonistes en Fira Tàrrega, sempre ho ha estat, no? Balcons, terrasses, ocupem. De fet, durant aquests 4 dies, realment el que fem és ocupar el centre de la ciutat i atrapar la gent que ve a la ciutat, perquè quan tu arribes a Tàrrega només pots fer que disfrutar i veure teatre, no hi ha res més a fer pràcticament aquests 4 dies. I a més, si això ho barregem amb tot de professionals que ens arriben de més de 30 països diferents, doncs es fa aquí un bullici, una amalgama molt bonica i molt, molt eclèctica a la vegada també.
Estava pensant, Anna, que associem això, i ho has deixat molt clar, el art escèniques a espais com el carrer, i no sé si... Perquè nosaltres vivim aquí a Barcelona, tenim aquesta visió que dèiem barcelonacentrista, i tot allò que es fa al carrer costa molt. Uh-huh. És a dir, potser és un espai una mica que ha com desmillorat. Ara s'han de demanar milions de permisos per fer coses al carrer. No sé si és una qüestió que tradicionalment abans se'n feia més, o potser inclús a nivell europeu, ja que dius que ve gent de tot el continent. És una tradició més arrelada, això de fer coses al carrer, i potser no costa tant, no hi ha tants permisos de l'administració.
A veure, els permisos no només es demanen més en les arts de carrer, sinó malauradament en moltes activitats, no? Però també per temes de seguretat, que també s'entén. Però a Barcelona teniu també fantàstics espais que desenvolupen arts de carrer. En breu també se celebrarà el Festival del Mercè Arts de Carrer, on hi ha una programació que em sembla que s'ha publicat avui, que és meravellosa i porta molts anys, i la gent ja hi va i emplenen tots els parcs i carrers i ciutats.
Sí, però perdona'm un moment, Anna. És que jo t'ho volia enfocar més de cara. Estem parlant de fires creades des de l'administració, des dels ajuntaments, o a vegades des d'iniciatives privades, però a tots aquells artistes de carrer que volen dur a terme les seves performances, diguéssim, al carrer de forma pública i...
De forma espontània.
Exacte.
No?
Sí. No sé si hi ha més tradició real d'Europa que no pas aquí, si tens aquesta sensació.
Hi ha alguns festivals en països concrets, com per exemple Suïssa, no?, que apareixen i posen la gorra, que en diem, no? Artistes que sense demanar permís, doncs es posen al centre de la plaça, fan la gorra i fan una bona recompensa, d'acord? Però no estem... Nosaltres aquí tenim una línia d'artistes que en diem els OFFs, que habiten la ciutat durant els dies de fira i els hi facilitem certs punts de la ciutat perquè puguin actuar. Són, diguéssim, els més anàrquics, els que viuen més fora de la llei i els que realment apareixen, actuen i marxen, no? Nosaltres els hi facilitem les condicions perquè puguin actuar i perquè puguin també expressar el seu art, d'acord? Però és estrany, no hi ha molts llocs on aquests artistes puguin mostrar els seus espectacles. Mm-hmm. Quan nosaltres parlem de la fira i la selecció que des de la direcció artística seleccionem, estem parlant de gent que passen per una convocatòria, de gent amb qui es fa un contracte, gent que se'ls hi facilita unes condicions específiques, vull dir que s'ha professionalitzat molt també els artistes de carrer. I el que m'estàs comentant tu fa referència, doncs, a artistes projectes espontanis, sí, que d'alguna manera en queden, però més en espais molt, molt, molt petits i reductes d'alguns països d'Europa i en alguns festivals en concret. A nosaltres, per exemple, ens en arriben, en fan com una norantena d'actuacions, però i complementen la programació nostra, però més enllà de Fira Targa, a Catalunya no sé si hi ha molts altres llocs on els artistes offs, que se'n diu, els artistes de carrer 100%, mm-hmm, poden actuar. Aquí sí que doncs, ho han professionalitzat tot tant que és difícil que troben espais fora de la llei, diguéssim. Mm-hmm.
Anna, jo vull aprofitar que l'Oriol et preguntava per tot això, burocràcia inclosa, i ja que ets la directora artística de Fira Tàrrega, preguntar-te, mm-hmm, perquè normalment anem a Fira Tàrrega, que jo considero que és... Ara que anem a... No m'escoltis, Anna, un segon. A Catalunya tenim el Catalunya Aixeca el Teló, que en principi hauria, sí, servir per una cosa, però jo crec que el que serveix realment i oficialment, ja, per obrir temporada a Catalunya Teatral, sí, és Fira Tàrrega. Uh-huh. Val? Dit això...
Estàs mullat ara, Joan?
Sí, ara m'he mullat. Sí, sí, sí. Com a directora artística de Fira Tàrrega, jo crec que solem gaudir molt de Fira Tàrrega. Els que no hi heu anat, sisplau, aneu i flipareu de la barbaritat que suposa fer Fira Tàrrega, però molta poca gent ens preguntem quanta feinada hi ha darrere de Fira Tàrrega.
I quan comenceu a fer aquesta feina?
Hi ha un equip de 7 persones que són fixes durant tot l'any i no parem durant tot l'any de preparar aquest esdeveniment que acull doncs, 57 espectacles aquest any, i preparem tota la ciutat per poder-ho fer possible i acollir tots els més de 80.000 persones que ens visiten i els 1.200 professionals que ens visiten també. Això és una feina ingent que té a veure amb, d'una part, lògicament, la selecció artística, però també tota la part de mercat, la part de llotja, la part de professionals, la part de l'ocupació de la via pública. És una feina rigorosa, és una feina molt professional i que durant els mesos que s'apropen a la fira anem incrementant el personal de tal manera que durant els 4 dies de la fira podem arribar a ser entre 250 persones treballant per aquest esdeveniment, que és un esdeveniment, és la fira més vegana de l'Estat, i bueno, és una miqueteta de feina organitzar tot això, però ho fem amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i a més, és molta gent ho diu, no?, que dona el tret de sortida a la, sí, a la temporada, i justament ahir es presentava la temporada Aixeca el Teló de Adetka, i sempre diem que el públic de carrer, que el públic que ve a esdeveniments com els nostres, és la porta d'entrada, el que podria ser moltes vegades el descobrir el teatre i les arts escèniques, perquè moltes vegades la gent ve aquí i per casualitat es troba una peça de circ i diu, ostres, què és això? Ostres, pues això també és teatre. Ostres, sí, pues això. I moltes persones per primera vegada han descobert el teatre i les arts de teatrals en espectacles de carrer. I, per tant, ens complementem. I, per tant, jo diria que tant la Fira com Aixeca el Teló són dos esdeveniments, dos trets de sortida fabulosos per incrementar el públic de les arts escèniques en general.
Anna, sigui com sigui, pel que deies tot just ara, el principal èxit de Fira Tàrrega és precisament aquest, que la seva immensa majoria la gent vulgui repetir, o que aquella persona que descobreix el teatre i les arts escèniques per primera vegada se'n quedi enamorat?
Jo crec que sí, perquè l'oferta que posem sobre els carrers moltes vegades és molt diferent de l'oferta teatral de la cartellera de Barcelona i de la resta de Catalunya. Llavors, uh-huh, aquí trobes sorpreses molt boniques, sorpreses on el públic no és passiu moltes vegades, sinó que el públic ha de participar, el públic forma part de l'espectacle, i llavors et sorprens, volguem dir, ostres, però això és teatre, això forma part de... I això et va enganxant cada vegada i cada vegada més. Tenim una gran quantitat de gent que repeteix cada any, no? Perquè ens diuen que el que s'ofereix aquí, a vegades, sobretot a nivell internacional, difícilment ho podran veure la resta de l'any, i que això, doncs, per ells és un bon començar de la temporada.
Mira, m'ho deixes botant-hi al peu, perquè estava pensant que un altre dels esdeveniments que també el públic massiu el té previst com a inici de temporada podria ser el Mercat de Música Viva de Vic.
Sí, senyor.
I sou dos esdeveniments fora de Barcelona. Llavors també et volia preguntar una mica per si també és un gran èxit això, aquesta descentralització, el fet de que donar el tret de sortida a una temporada artística, doncs ho podem localitzar això a Targa, a Vic...
És meravellós que aquestes coses també passin a la perifèria amb ciutats d'uns tamanys apamables per dur a terme aquestes fires i també per adonar-nos de que fora de la corona urbana, diguéssim, estan passant coses amb un alt nivell de qualitat artístic-musical que ens fan agafar ganes de visitar-los cada any, any rere any. Està molt bé que passin coses fora del teatre en ciutats que tenen atrapades, no? Que més enllà dels concerts de música viva o de Fina Targa, no pots fer res més. Són espais amb molta trajectòria, espais on l'Ajuntament i tota la ciutadania es volquen per fer-ho possible, espais que per una vegada a l'any són centres d'alguna cosa i, per tant, és necessària aquesta descentralització. Parlem molt a vegades de la centralització de Madrid. Doncs sí. En aquest cas, quan passen aquests esdeveniments fora dels grans urbes catalanes també, i veure també que hi ha molta gent que s'apropa de tot el país, doncs bé, no, és un orgull perquè és un reconeixement també al paisatge que tenim i a la gent que habita aquests territoris.
Clar, Anna, però ara se'm fa imperatiu preguntar-te que un cop ha passat aquest esdeveniment, que ja és una cita, diguem, obligada, que la gent la té en la memòria col·lectiva, la té marcada al calendari, és sostenible el circuit després, fora de la centralització?
De circuit sempre n'hi hauria d'haver més. Sempre estem treballant com un objectiu d'emissió que hi hagi més circuit. Nosaltres som un gran aparador a nivell internacional que fa això, que companyies que presenten el seu espectacle puguin aconseguir que part del seu circuit a nivell de la resta de l'any pugui passar a Catalunya, a la resta de l'Estat i també a països internacionals. Aquesta és la nostra missió, fer que les peces que programem a Targa siguin reprogramades la resta de l'any, resta de Catalunya i municipis més petits i més grans. Hi ha prou circuit? No. Si està treballant, sí. Que hi ha gent que està fent molta feina, també. Tenim a Catalunya 947 municipis. Només que cadascun d'ells programessin dos o tres espectacles de carrer durant l'any, el circuit milloraria. Vull dir que és una manera, no? De poc a poc som cultura mediterrània. Hi ha molts pobles que no tenen teatres, però tots els pobles tenen una plaça. Tots els pobles tenen carrer com a drets, com a ciutadans de Catalunya tenim dret a disfrutar també de cultura de qualitat. Per tant, circuit, sí, que estem treballant en ello, també. Que hi ha propostes i artistes de qualitat catalans, internacionals, també. Per tant, no hi ha cap excusa per no apropar-se a Targa aquests dies i descobrir tot això que us han preparat.
M'has convençut, eh?
Anna, precisament...
Que bé que ho dius.
Exacte. Precisament amb això que et preguntava l'Oriol, li agafo el que et preguntava, que és el de centralisme sortosament que passa o que intenta passar en tot aquest sector i en base també a això que et preguntava del circuit, eh? Ahir era precisament a la roda de premsa d'Adet, que perquè hi havia precisament aquesta presentació també del Catalunya aixeca el taló, i la consellera de Cultura també presentava d'alguna manera l'Observatori de la Cultura, que pretén agafar totes aquestes dades, no només de Barcelona sinó de la cultura en general a Catalunya, i deia que això passa en molt pocs llocs. Aquest és un petit primer pas cap al que deies?
Jo suposo que sí. Si fa molts anys, el que estic dient no és nou. Fa molts anys que s'està treballant en que la cultura arribi a tots els llocs. Fa relativament poc que s'està parlant més públicament dels drets culturals, que segurament la consellera ahir també ho devia anomenar. Doncs tardarem més poc temps o menys, però jo penso que s'hi està treballant i que s'hi arribarà. I conto que sí, que a nivell del teixit que tenim, a nivell de qualitat, a nivell de totes les formacions, a nivell de formació, a nivell d'esdeveniments de petits i grans, d'alguna manera vull pensar que sí, que tard o d'hora s'arribarà amb aquest reconeixement.
I ara sí, va, que tinc moltes ganes de preguntar-t'ho. 46a edició de Fira Tàrrega. Quines novetats trobarem enguany?
Doncs mira, amb aquest any hi ha una novetat, que és allà, i ens han arribat propostes experiencials pels més petits de la casa. Si normalment teníem peces experiencials pels adults, que ens ho passàvem teta, doncs per primera vegada ens han arribat com bastantes propostes, dic bastantes, però a la selecció igual hi trobareu 4 o 5 o 6, de peces on el públic infantil és el protagonista i el públic infantil s'ha de mullar, ha de córrer, s'ha d'amagar, ha de jugar. I per mi això és un molt bon motiu, és una molt bona senyal, perquè si ens adrecem ja als petits de la casa, això vol dir que tenim un futur assegurat. Per tant, hi ha companyies com Pagans, l'Alba Sarraute, l'Azcona Tolosa, amb peces pels més petits de la casa que són meravelloses. I per contrarrestar-ho,
Com a novetat tenim el tret de sortida, que és la inauguració d'una companyia catalana de reconeixement internacional que es diu Kamchatka, una peça que ens parla de la migració i, a més, és un format nou amb pel que fa a inauguracions i amb gran format, que és un format immersiu, un format que comença des de la calma, que parla i aborda la migració des de l'humà, des de les persones, no des dels temes polítics que estan tan de moda, malauradament, ara, sinó des de les persones. Què els hi passen a aquelles persones que han de marxar del seu país i se n'han d'anar a un país o a un lloc o a un paratge que no coneixen? És un homenatge a aquestes persones, al coratge que tenen. És una celebració, perquè Fira Targa i el carrer també s'hi celebra. I en aquest cas és una celebració política i una celebració contundent. Un espectacle de gran format, risc creatiu, perquè és immersiu i esperem més de 3.000 persones, gratuït per a tots els públics, i penso que és una gran novetat que s'hi ha de ser tant petits com grans.
Ara no saps les ganes que tinc que aquest espectacle també arribi a altres llocs, entre ells Barcelona, perquè el pugui veure com més gent millor. I m'ho poso en safata també per preguntar-te si precisament ara la cultura més que mai ha d'apel·lar al que està passant a la nostra realitat.
Els artistes, jo sempre ho dic, són els grans comunicadors que tenim. Els artistes no tanquen els ulls a les actualitats i els artistes són qui millor poden explicar històries i, per tant, artistes com companyies com Kamchatka aixequen la veu a la seva manera d'explicar les històries i ho fan d'una manera bonica, bella i necessària. També a la programació hi ha altres companyies que amb peces per combatre el feixisme en família, però des de l'humor. També tenim peces de l'stand-up català amb monologuistes que ens parlen de les actualitats, però des de l'humor. Tenim artistes, hi ha molts artistes que parlen de les actualitats, no? I per tant ho hem d'aprofitar perquè és la millor manera d'entendre'ns amb els altres.
Ostres, parles amb una passió, Anna, de debò.
És que la tinc.
Mira, t'anava a preguntar justament per això. No sé si tu, si com a petita, perquè estem parlant que això fa 46 anys que dura, com a petita, vas disfrutar de la Fira Targa fins al punt de que vas dir, ostres, jo de gran vull ser directora artística, i també preguntar-te què fa una directora artística durant l'any? Si ens ho hem d'imaginar una mica com Josep Maria Minguella, per exemple, un vistaire, el que es diu ojeador del futbol,
un
no?
Vistaire,
que
va amunt... El Minguella del teatre, m'ha encantat això.
Bueno, és que no se m'ha comptat, ara no em ve el cap cap altre referent. Que vagi amunt i avall, doncs això, veient diferents obres, no?, apuntant-s'ho i dient això, ui, per la Fira Targa, això també...
Mira, començo responent a la primera pregunta. Perfecte. Malauradament, jo de petita la desconeixia a la fira perquè jo no soc de Targa, soc d'un poble del costat que es diu Vilanova de Bellpuig, i coincideix quasi sempre amb les festes majors.
Ah.
Vosaltres ja sabeu que les festes majors són sagrades.
Sí, senyora. Sí, senyora.
Correcte, és així. Llavors, com a poble actiu, estàvem a tots los tinglados, però ja va ser com de més adolescent, que llavors sí, ja em va començar a picar el cuquet, no? I així va ser com a través del teatre amateur i tot plegat, doncs vaig acabar doncs, primer formant part de l'equip de producció i després doncs, em vaig postular, diguéssim, per ser directora artística. Què faig durant l'any? Ho has dit molt bé, vistaires. Nosaltres el que fem durant l'any és intentar seleccionar aquelles peces, aquells artistes de carrer que presenten formats diferents, que presenten el que podrien ser les noves tendències. Llancem una convocatòria que l'obrim des del juliol fins al setembre i ens arriben més de 1.000 propostes catalanes i d'arreu del món. I llavors el que hem de fer és revisar totes aquestes propostes per seleccionar aquelles que nosaltres acabarem programant i assistint també a festivals, esdeveniments, per explicar qui som, per establir connexions, col·laboracions a nivell català i també a nivell internacional. No parem de rodar, viatgem des d'Alemanya, hem viatjat aquest any també a Corea del Sud, vam anar l'any passat a Montreal, vull dir que realment és una fira de jo a vegades m'ho heu sentit a dir, que som la Champions League de les arts de carrer en aquest aspecte.
Sí, sí,
per tant, a nivell de contacte, d'explicar el que és la cultura catalana en arts de carrer, fem molta feina de promoció a nivell nacional i a nivell internacional.
I el que comentem, doncs, quan tenim aquesta selecció feta, el que hem de fer és que sigui possible fent totes les graelles, els quadrants horaris, ens mirem les fitxes tècniques, etcètera, etcètera. Després queda tota la feina de comunicació. Ara jo el que em toca és explicar-vos la programació. Això que estic fent, no? Animar-vos a venir, si no heu vingut mai, a disfrutar d'aquesta petita joia que tenim a l'Urgell.
I et volia fer una última pregunta, molt ràpidament, Anna, ens queda poc temps. Només per saber-ho, quin diries que és el país capdavanter ara mateix en qüestió d'arts escèniques de carrer? Allò que dius, ostres, és el model que hem de seguir.
Mira, França, per moltes raons, és un país que segueix en referent, però segueix en referent perquè a nivell d'estructures, a nivell d'estructures, d'equipaments, de circuit, és un país que de sempre ha invertit molts diners en cultura, no només en arts de carrer, sinó en literatura, en cinema, etcètera, etcètera. Tenim la sort que els tenim aquí al costat. Tenim la sort que a nivell creatiu, en arts de carrer, ens miren a nosaltres. Tenim la sort que la inauguració que farem l'han fet en col·laboració amb un dels festivals d'arts de carrer més populars del món, que és Aurillac. Per tant, França la tenim al costat i és el gran referent, i nosaltres pues, nos estamos codeando con ellos, ens estan mirant, nosaltres tenim el que tenim, però la creativitat i l'enginy doncs, és el que ens fa, dintre del petit país que som, doncs estar també en aquesta Champions League.
Europa ens mira.
Exacte, tenim el que tenim que... que ets punyetero. Tenim el que tenim que és una fira Targa que val molt la pena i que hi podeu visitar-la del 10 al 13 de setembre. Aneu-hi perquè de veritat que flipareu i no és per dir. Anna Giribert, directora artística de Fira Targa, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i per la paciència. Una abraçada ben gran.
Gràcies a vosaltres. Merci. Adéu.
Ràdio Estel.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dona tranquil·litat.
Si cerques el millor pels teus éssers estimats, visita Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, el lloc ideal per ells. Troba'ns també al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com.
Cada dia, a un quart de dues del migdia i a les 6 de la tarda, l'actualitat social i religiosa a l'espai de referència, sense distància, les notícies més destacades i els seus protagonistes. Caritat, economia en valors, persecucions als cristians, diàleg interreligiós al món del treball i la pastoral. De dilluns a divendres a un quart de dues del migdia i a les 6 de la tarda, sense distància, a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Contingut disponible a la web i app de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Gairebé... Espera, que això m'agrada molt.
Sembla The Beautiful People.
El increíble hombre platillo.
Platillo i bombo. Exacte. Una orquestra.
Això és així. Oriol Francisco, 38 minuts que passen de les 12 del migdia. I aquesta sintonia només vol dir una cosa. Que és que ell intenta que filosofem. Però el que ho fa és ell.
Sí, sort en tenim.
Sí, sí. L'has provat, què tal? Bon dia.
Molt bé, crònica d'un fracàs anunciat una mica.
Per
no?
Què? Sempre... Per què?
No vinc filosofa, ni manera. Porto anys aquí, no... Això és un dato.
És molt difícil seguir-te el ritme, Leo.
No és cap desastre.
És molt difícil.
No això, sinó en general...
Tot... Saps el que ens fas pensar?
No.
Doncs a cada frase, Leo. I això és que el cap t'explota.
Si no, no portaria 5 anys aquí, també t'ho dic.
5 anys són?
Sí, sí.
Mare meva.
Sí, amic, sí.
Escolta'm, com diuen els cunyats, l'alternativa és molt pitjor, eh?
Exacte. Anem a explicar-los als oients que hem reformulat una mica la secció.
Sí.
Val? Jo et vaig demanar... Això ho farem a partir de la vinent, eh? Ara farem una altra cosa. Jo et vaig demanar que a partir de la setmana vinent ens portis un llibre, ens facis una recomanació d'un llibre, i et vaig dir, més igual... si el llibre és filosòfic o no. És a dir, si l'ha escrit un filòsof o no. Uh-huh. El que sí vull és que m'ho transportis a la filosofia i a partir d'aquí obrim tema.
Fantàstic. Això és un repte, eh? Perquè, clar, o sigui, hi ha dues opcions sempre aquí. L'opció fàcil, que seria agafar llibres que tinguin un contingut explícitament filosòfic, encara que sigui literatura, no? És a dir, llibres que són més aviat una excusa per presentar una sèrie d'idees. Cas típic d'això doncs, podria ser La nausea de Sartre, o llibres, les novel·les de Camus, no? Que s'entren a expressar una idea o un concepte filosòfic. Això és interessant, però potser jo trobo que sempre és més interessant intentar no fer aquest un exercici d'excusa literària, sinó des del propi medi intentar veure quin és el propi llenguatge literari, no? Que és, per exemple, les coses que faria com la Susan Sontag o aquest tipus d'intel·lectuals o teòriques crítiques que sí que intenten fer aquesta línia, però és una línia molt més complexa perquè molts cops és menys satisfactòria. És a dir, al final un llibre és un mitjà propi, no? Té una pròpia textualitat, té els seus propis, una idiosincràsia pròpia, etc. I després d'aquesta cosa, exportar una traducció teòrica molts cops es fan detriment del propi llibre. Llavors, per tant, aquesta línia fina és una línia, bueno, interessant.
Tot llibre té la seva pròpia filosofia com a història? Ho dic perquè ara em deies, seràs absolutament lliure, com ho has estat sempre en aquesta secció, de portar el llibre que vulguis, però jo em pregunto, moltes vegades, quan parlem de filosofia, ara em citaves Camus, per exemple, jo no veig xavals de 20 anys, segur que n'hi ha, anar a una llibreria i dient posa'm un llibre de Camus, sisplau.
No.
Jo...
Et sorprendria, eh?
No, que segur
que n'hi ha. Mira, els llibres típics que la gent comença a escriure, no sé per quin motiu. O sigui, això és una pregunta.
Perdona, comencen a escriure.
A llegir, perdó, estic una mica...
No, bueno...
Comencen a llegir...
És una cosa o l'altra, eh? Dir, ostres, vull fer escriptor... Sí, sí.
No, per ser escriptor queda molt més. Per començar a llegir, no? Sempre hi ha una sèrie de... Acostumen a ser 4 o 5 llibres que són sempre els mateixos, que són 1984, de George Orwell,
sí.
Un mundo feliz, d'Aldous Huxley.
El pensador Mariano Rajoy, escrit el 1984.
Pues ahí lo llevas.
Com és un nombre indígena, no?
No, homónimo, no?
Sí.
Després, A l'estranger de Camus, i em faltaria aquí segurament La insuportable del ser de Milan Kundera, i Siddhartha, de Hermann Hesse o Leo Stepario, no? No sé per quin motiu, aquests 6 llibres, tothom que vol començar a llegir els agafa, no? O sigui, és una cosa estranya que no... O sigui, tothom que vol llegir que té un mínim de curiositat o de capital cultural o d'hàbitus estilístic, el que sigui, no? Són llibres que per mi són un error començar a llegir per aquests llibres. No crec que hi ha alternatives contemporànies molt més accessibles i molt més interessants. M'exemple típic, si la gent vol regalar un llibre i no equivocar-se, és L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Tibulac, que és un llibre que funciona sempre, no? És com...
Sí, m'agrada això, eh? Hi ha aquell llibre que funciona exactament per tothom?
Aquest llibre, jo... és curiós, no?, perquè me'l va deixar la meva tieta fa anys i el vaig començar a recomanar i es va generar com una mena d'onada i ara és un èxit absolut, a tot arreu, merescudíssim, no? És un llibre que jo, tothom que he recomanat, la gent lectora, gent poc lectora, gent que vol tornar a llegir, sempre funciona. Però és un llibre que és extremadament accessible, però alhora et demostra què és la literatura. No estàs llegint un passapàgines. Llavors, aquests llibres estan molt bé.
Ara no et vull posar en un compromís, eh? Oriol, quin és l'últim llibre que has llegit?
Ostres, et diria que és el Talp Felip va a les Olimpiades, perquè cada nit li llegeixo llibres a la meva filla. Llavors, si aconsegueixo no adormir-me en aquest exercici, llavors llegeixo... Mira, agafar una mica el fil del que deia el Leo. Ara he tornat a agafar, quan pugui, Fahrenheit. Sí, exacte, aquesta cara de desgast, sí, de tal, no sé què.
Pots llegir altres coses del rei Bradbury molt millor. Tens les Cròniques Marcianes.
Sí. Perfecte. També m'he llegit Mundo Feliz i també he llegit 1984. Sí. Creus que tot això em va llegint malament? O sigui, interpel·len més a la meva generació, els que tenim ja 40 llargs, que no pas a les noves generacions, que això ja no els interessa...
Jo crec que són llibres que s'han de llegir perquè són com una mica com zeitgeist cultural, no? És una mica com...
Cònics, però...
Sí, és com veure certes pel·lícules de Kubrick o coses així, no?, que s'ha de fer... Bueno, crec que és diferent en aquest cas. Però bueno, el cas és que, mira, fa... Crec que 2 anys vaig gravar un vídeo que és... llegir 1984 al 2025. Crec que vaig fer un vídeo així, o el 2024. No me'n recordo, crec que 2024.
Això és el que m'interessa.
I la conclusió és que, evidentment, 1984 és un llibre que...
O sigui, és una paranoia de l'època totalitària com, i no funciona, evidentment. O sigui, avui en dia la gent que vivim en 1964, bueno, ja, posa't el gorro de plata, surt al carrer, no s'enganyen, les vacunes i el 5G, no? És una mica aquesta línia.
Sí, sí, sí.
Però sí que és interessant...
Bastant vigent, però, aquesta, o sigui, aquesta línia de pensament, sí, avui, però...
No, és que m'ha sortit un reel d'un tio que diu que l'aigua porta unes no sé què...
Sí, chemtrails, també.
Exacte. Sí. Però sí que és cert que... No vull desmereixer la tasca de George Orwell, que és molt interessant, però jo crec que el gran interès de 1984 és llegir-lo. Després, veure l'espot comercial d'Apple de 1984, no serà com 1984, no, que és un espot que marca el canvi d'una era. És a dir, el món existeix, en termes filosòfics, diríem, de manera disciplinària. No? És a dir, el poder t'obliga a fer les coses. No? Seria el cas clàssic, no? L'obrer de la fàbrica Metrópoli, no? Sí, sí. Allà. Pues hi ha un canvi de paradigma en el neoliberalisme que és passem de l'obligació al desig. No? És a dir, el capital, el poder, en canvi d'obligar-te a fer les coses...
Et genera el desig.
Et genera el desig de fer-les. Llavors, és un poder molt diferent, que és l'espot de 1984, no? D'aquella dona corrent, tirant el martell contra sí. el gran hermano i amb color, no? Amb el color de l'arco iris, Apple. 1984 no serà com 1984. I entrem a aquest capitalisme creatiu, de colors, juganer...
No?
Sí, exacte.
Clar, jo em volia... em vaig llegir Fahrenheit a l'escola, i volia fer exactament aquest exercici de dir, ja gairebé ni me'n recordo, anava d'un bomber, els llibres, tal, no me'n recordo, no? Llavors, per això preguntava si... Bueno, és així, a grosso modo. No, és que veus com triomfarà aquesta secció? És una gran idea.
Bueno, ara...
Com ha pogut envellir tot això?
Sí que hi ha una cosa bastant similar, que és les empreses d'intel·ligència artificial que estan comprant llibres antics perquè són... O sigui, ho sabeu o no ho sabeu?
No.
Clar, les empreses d'intel·ligència artificial, el que fan és absorbeixen... O sigui, necessiten tonelades de dades, no? I al final han, es diu FastScrape, però perquè ens entenguem, han com agafat tot l'internet i l'han endinyat en aquestes màquines d'aprenentatge.
L'han absorbit, no?
I tots els llibres disponibles, però ara el que passa és que les dades estan molt contaminades per la pròpia intel·ligència artificial, no? Una cosa molt autofàgica. No? És a dir, com han contaminat l'internet i ara ja no poden agafar les pròpies dades perquè estan contaminades. Val. Llavors necessiten dades netes. I l'únic lloc on queden dades netes són en llibres descatalogats antics. Llavors, molts llibreters que tenen llibres d'antiguitat estan detectant compres molt inusuals i el que fan aquestes empreses, perquè és el més eficient per escanejar, és els erren el llibre, els hi tallen el llom, l'escanegen i el destrueixen.
Ostres.
Llavors aquell llibre desapareix. De la
molt bèstia, sí, aquell que és... llibre físic que t'han costat de trobar...
No només aquell llibre físic, no, aquell llibre que no està digitalitzat.
Clar.
Perquè és una dada neta. Llavors ells, com d'alguna manera, perquè és més eficient escanejar els llibres, tallen el llom, els hi tallen el llom, l'escaneixen i el destrueixen.
Increïble.
Jo anava... és que, com sempre, no li vull posar les coses fàcils. Perquè m'agrada...
També és difícil, posar-li les coses difícils.
Sí, però m'agrada que...
A mi ara m'ha deixat cau, no sabria què preguntar.
M'agrada que ens punxem en directe. Per això et deia quin llibre havies llegit darrerament i més enllà del Talp, no sé què.
El Talp Felip, d'en Martí Gironell.
Talp Felip, eh?
Va, les Olimpiades, sí. Va, no, però et diria que... no sé si era el 1084 de Murakami.
Val, però...
Conscientment.
Si viem una mica, per un moment, 1984,
abans de la
Fahrenheit, etcètera, mira, me l'agafo jo, eh? Jo l'últim que recordo que em va marcar molt va ser el No diguis res, val? És un llibre que relata un fet real dins del que va ser l'ira irlandesa, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Això no té res a veure, a priori, amb la filosofia. Però et deia, tot llibre té component filosòfic?
Bueno, al final un llibre és una sèrie de decisions, no? És a dir, al final podem reduir molt a un nivell molt prosaic el llibre com un exercici de descart, no? O sigui, al final un llibre és una economia de les paraules. És a dir, tu tens una pàgina en blanc i la diferència entre la pàgina en blanc i altres mitjans artístics és que en la pàgina en blanc hi cap literalment qualsevol cosa. És a dir, tu tens la llibertat de fer el que vulguis, no? Especialment després del segle XX, on després del Dada, del surrealisme, de la composició, del catap, pots escriure el que et doni la gana, literalment, no? Tot val. Llavors, d'alguna manera, quan tu estàs fent una paraula, estàs decidint sempre ficar aquella en una altra. Per tant, és una decisió, no? I tota decisió pressuposa un sistema de valors. Pot ser explícit o pot ser implícit, no? És a dir, hi ha diferents maneres d'escriure. Podem escriure d'una manera molt estructural, no? En aquest sentit, seria un exercici de planificació. I en aquest sentit sí que hi ha un pensament explícit, no? Crec que això està molt present en en el gènere de la fantasia, la ciència-ficció, en aquest lloc que es parla molt de world building, no? De construcció de mons. Però aquí sí que hi ha una escametització, etc. També hi ha una filosofia en quina reflexió sobre el llenguatge hi ha, no? Jo crec que és el més interessant de la literatura. La part que correspon a la forma i no al contingut, no? O sigui, el contingut sempre és interessant, però crec que la peculiaritat de la literatura consisteix en la forma. I la forma és la gran reflexió filosòfica per mi, no?
Hi ha una altra cosa que et vull preguntar, avui que han sortit els famosos informes PISA.
Ah, però han sortit d'aquí, no? Final.
Com?
Sortir d'aquí o no?
Bueno, aquells informes PISA que no...
Que es van acabar d'encarregar.
Sí, saps l'art de triomf?
Sí.
Doncs han passat per allà. Una de les premisses de l'informe PISA, a nivell espanyol, que sí que han servit, no català, però a nivell estatal sí, diuen que els joves d'ara no entenen un text de més de 400 paraules. Filosòficament, per què és important llegir? Aquesta pregunta ja te l'havia fet en alguna altra ocasió. 5 anys donen per molt, inclús per preguntar-li...
No, però ara mateix, degut a la premissa que tindrà aquesta secció,
no,
és totalment pertinent.
Val la pena preguntar-ho. I segona, ara parlaves d'intel·ligència artificial, no? Quin mal està fent això al llegir analògic?
O sigui, aviam, jo crec que, mira, precisament... m'encantaria dir que sí, però després responc a això, però no crec que la intel·ligència artificial sigui el principal problema, no? Sí que és cert que la comprensió lectora està a nivells, bueno, sota mínims, perquè la gent es faci la idea, 400 paraules és molt poc, ¿vale? És molt poc. O sigui, 400 paraules són unes més o menys dues pàgines. No arriba, eh? O sigui,
és
una pàgina d'un llibre, normalment acostuma a tenir entre 2,80 i 3,80. O sigui, no poder llegir més d'una pàgina. O sigui, és alarmant.
No poder llegir o no entendre?
Bueno, són equivalents, no?
O ja. Sigui, sí. No la gent no ens entén res, evidentment.
Així no és com que sonin unes paraules al teu cap, sinó ja. És entendre què volen dir aquestes paraules.
No, ho dic també pel dèficit d'atenció, de dir, ostres, soc incapaç de concentrar-me durant una pàgina.
Bueno, és que la comprensió lectora té a veure amb aquest dèficit d'atenció, no? Rampant. Al mateix temps, és lògic... O sigui, crec que aquí es poden donar la resposta curta i la resposta àmplia, no? Però crec que la resposta àmplia és bastant interessant. Que és que, bàsicament, la lectura, com a tal, és un funcionament cognitiu o inclús espiritual, podríem dir, que té una sèrie de particularitats gairebé antitètiques al món contemporani.
És a dir, què vol dir antitètic?
Contràries.
Vale.
Com que es troben en relació oposada, no? De conflicte, de fet. Pensem que des del desenvolupament dels mitjans de massius de massa, no? La ràdio, la televisió, els diaris, la televisió especialment, anem passant a poc a poc, passa que és una curva que s'accelera, no? Tal com s'accelera el capital, s'accelera aquesta curva, anem passant d'una sèrie de continguts que requereixen d'una autoreflexió. És a dir, la cosa de la gran virtut de llegir és que estàs obligat a estar en silenci.
Sí,
estàs obligat a estar en silenci amb tu mateix. No? O sigui, implica necessari... O sigui, no pots llegir sense estar en silenci amb tu mateix. És una necessitat. A diferència de tots els altres mitjans, diríem. No? Llavors, anem passant a poc a poc d'una cultura de l'autoreflexió a una cultura de la reacció. No? És a dir, els continguts audiovisuals no estan pensats perquè l'espectador s'aturi i els pensi, sinó estan pensats perquè generi una constant reacció. No? Perquè ara els mitjans tradicionals culpen al Reel o a YouTube, sí. O el que sigui, però són ells que han inventat aquest llenguatge. No?
I això és només una evolució.
El llenguatge dels banners, del tall, del titular, del última hora, no? Aquesta constant emergència. Llavors, al final, el que generem, i la política també en aquest país és molt culpable, no, en aquest país i tot arreu, que en canvi de buscar una reflexió sobre el ciutadà, el que busca és una reacció emocional que determini una expectativa de vot. Llavors, què passa? Que la gent no té cap incentiu en reflexionar. És que no hi ha cap incentiu, no? No, cap ni un. O sigui, tothom que s'està queixant d'això està anul·lant les condicions de possibilitat de la reflexió. Llavors, com esperem que una persona que no té cap incentiu, que no té cap relació en el seu dia a dia, que sigui d'aquest tipus, espontàniament tingui una comprensió lectora. És que és impossible.
Ara parlaves de la reflexió, jo vull sumar-hi una paraula nova i posar sobre la taula, que és la comunicació. Uh-huh. Ho dic perquè entenc que si la comprensió lectora falla, això va en detriment del propi llenguatge. I si va en detriment del propi llenguatge...
D'empobriment, clar.
És una fal·làcia d'il que es diu darrerament, que és que tothom, més o menys, pot ser creador de contingut, influencer, per tant, tothom pot comunicar. No.
Bueno, tothom pot comunicar, però pot comunicar merda, em perdó la paraula. O sigui...
I aquesta paraula que no repetirem, o sigui, la dius en funció del contingut o de la forma? Abans comentaves que la forma és realment interessant de
analitzar. Clar, o sigui, que són indissociables. O sigui, la gran tragèdia del contingut és que imposa una forma tan reduïda a la mínima expressió mercantil, no? És una cosa tan depurada, no? És que jo veig quasi com una essència pura del mercat. És a dir, en els mitjans tradicionals encara hi havia una mena de conflicte entre la part de producte mercantil i l'expressió d'algo. En canvi, en el contingut hi ha una mena de puresa mercantil, no? Com el mercat pur.
Sí, sí, vendre.
O sigui, en un sentit absolut, no? La retenció, el hook, la impressió, o sigui, és tot una hipermega optimització. Llavors, en aquest sentit, clar, és a dir, el problema aquí, tornem a estar, és amb la idea de comunicació. Jo sempre he sigut molt crític amb la pròpia idea de comunicació. És a dir, no només jo, sinó autors com Foucault, com Deleuze, tenen un gran problema amb el terme de comunicació. Perquè la comunicació, al final, és una visió molt reduccionista del llenguatge de les coses, no? És a dir, com la comunicació veu el llenguatge com una eina. I llavors, clar, quan tu veus el llenguatge com una eina, és a dir, tens una raó instrumental, estàs instrumentalitzant el llenguatge, mates...
És pervers.
És pervers, perquè, a més, jo sí que en aquest sentit estic amb Heidegger, que diu que el llenguatge és la casa del ser. No? L'ésser humà és un ser lingüístic, fonamentalment. Uh-huh. És el que ens permet estar a dalt de tot de la piràmide del regne animal, encara que això avui en dia pugui ser problemàtic, és la capacitat lingüística que tenim. Perquè sense llenguatge no hi ha tècnica. Sense tècnica no hi ha emancipació. Vull dir...
De moment hem parlat de tot això un dia com avui, a partir de...
No t'ho acabaràs, això, Joan. No t'ho acabaràs.
No, i crec que m'agradarà... No, crec que no, sí, que m'agradarà moltíssim. Leo, a partir de la setmana vinent, que ens farà recomanacions de lectura, sempre des del punt de vista filosòfic. Mm-hmm. Leo, gràcies, que vagi molt bé.
Plaer.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagin agradat tots els continguts que us hem preparat. No tenim temps per més. Demà, a partir de les 8, us esperem al matí a Ràdio Estel. Ara és el torn de l'Ignasi Miranda, el Sense Distància. Que vagi molt bé. Feliç tarda.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Estel cada nit de 9:45 a 10:45. És el temps del Cocodril Club, programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, de dilluns a diumenges, de 21:30 a 22:30, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Contingut disponible a la web i app de Ràdio Estel.
Ànima Estel, el teu canal online de programació social i religiosa les 24 hores del dia. Espais litúrgics, pastoral, la vida de l'Església i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Ànima Estel. El canal religiós exclusivament online al teu servei.
A
Ràdio Estel, cada dia a 11:45 de la nit, escolta l'informatiu de Ràdio Vaticana, el recull de notícies que repassa l'actualitat del Papa, el Vaticà i l'Església sobre relacions internacionals, iniciatives solidàries i el treball per la pau. L'informatiu diari de Ràdio Vaticana, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Contingut disponible al web i a l'app de Ràdio Estel.
Si ets de podcast, ets de Ràdio Estel. Música, cultura, economia, solidaritat i societat. Un oasi divulgatiu. El teu respir de l'actualitat. Ets de podcast? Doncs ets de Ràdio Estel. Escolta'ls tots a radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
És